tranquils, no hagueu canviat de cadena, seguim encara en Ràdio Vila-real. Però és que dilluns és un dia molt especial, perquè és el dia d'Andalusia i clar, ja sabem vostès que sí, a la nostra Vila-real hi ha un fum de gent que va vindre a viure, no?, des d'eixa terra per guanyar-se la vida, i per a ells va a aquest programa dedicat per Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. Entre ells la part de la meva família.
Sí,
per
no?
Tant, Andalusia la sent molt en el cor, perquè de menut i de gran doncs he viatjat moltíssim a Andalusia. És la terra de la família de ma mare, encara que ella ja se'n va vindre de molt jove, no sé si eren 7 anys o així, però hi ha moltíssims vilarrelencs i vilarrelenques que sentiran este himne de la bandera blanca y verde que vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza en un día como avui, després del que va passar ahir amb Ucraïna. Paz i esperança és precisament el que necessitem. I doncs per això.
Doncs sí, jo te agafo el relleu, no?, que la meva família també ve d'Andalusia i bé, no?, els meus arrels també són d'allà un poquet. Som mig andalusos, mig valencians, eh?
Sí, sí, efectivament. O almenys jo a aquestes arrels mai he renunciat, perquè és part de la nostra història familiar, ni més ni menys, és el que hi ha.
Parlem del dia d'Andalusia, que és el proper dilluns, no?
El 28 de febrer. Mm. És el 28 de febrer, bàsicament, perquè va ser quan se va votar el referèndum, doncs tindre una autonomia andalusa, però que ja mesos abans d'aquell moment doncs havia hagut nombroses manifestacions a favor de l'autonomia andalusa.
No, sí, jo t'he de dir que quan vivia a Madrid era un dia assenyalat en el calendari, perquè com les meues companyes també eren andaluses, no? A més, este himne de vegades també sonava, eh?
Sí, és un himne molt, molt curiós, no? Abans he llegit unes paraules. Una part està en el mateix estandard, en la mateixa bandera, no?, d'Andalusia. La composició és del republicà andalús José del Castillo de Díaz i la lletra de Blas Infante, que quasi que se li considera el pare o com un pare de la d'Andalusia o de la pàtria andalusa, si volem dir-ho així. El compositor José del Castillo va ser director de la banda de l'Hospicio del 1928 al 33. Este músic era maçó. Un dia parlarem dels maçons de Vila-real. A Vila-real també teníem maçons, tenim de tot, eh?
Sí, sí,
va estar empresonat a Burgos, va tindre una acadèmia de cant, però l'autor de la lletra, que va néixer al 85 a Màlaga, i va ser un polític, era un polític nacionalista andalús, que, com tots sabem, doncs va ser assassinat, condemnat a mort pels franquistes el 4 de maig de 1940, dia important també per als andalusos, no?, per tot el que representa Blas Infante. Era, com dic, un intel·lectual que va fer 14 obres, va editar, va arribar a escriure més de 3.000 manuscrits, estava en contacte en els jornalers andalusos. Tot això als andalusos vos sonarà, de què són els senyoritos i totes aquestes coses. I també hi explica una de les coses curioses, és l'origen d'aquesta bandera andalusa blanca i verda, no?, que en romà andalusí s'anomenava Arboraida, proclamada així, o que arranca esta bandera en l'assemblea de Ronda de 1918, i el que explicava Blas Infante és que el verd és l'estandarte de la dinastia dels Omeia Andalusíes, i el blanc el símbol del perdó entre els almohades. Per tant, el representant de la gent i el representant del perdó. I l'escut està Hèrcules, perquè Hèrcules diu la mitologia que viatja a Eritella, que era una de les illes sobre les que se van fer Cádiz i San Fernando. I això també està present, diguem-ne, esta referència mitològica en la bandera d'Andalusia.
Però fixa't que em quede, no?, en esa essència de l'Andalus, no?, que té Andalusia i que veu fins d'ahir quasi el seu nou nom, imagina, no, Santi?
Efectivament, el terme l'Andalus, en un principi, com sabem, igual que passa amb la paraula sefarad, que utilitzaven els jueus, se referia a tota la península ibèrica musulmana. Però quan comença anem a dir-li reconquesta, encara que hi ha historiadors que diuen que això no va existir, però bueno, ja sabeu que n'hi ha moltes explicacions. Quan comença aquesta reconquesta, se li coneix només al sud peninsular, i a poc se va quedar en aquesta denominació de l'Andalus, que castellanitzat és Andalusia, per a referir-se al territori que quedava encara per conquerir. Dos hipòtesis de l'origen d'esta paraula. Una, que és el fruit de l'evolució de la paraula atlas, antalas, andalas, andalus, i així n'hi ha qui ha suggerit que vindria del terme Atlàntida, per la importància de la civilització de Tartessos on està Andalusia. Uh-huh. I la segona hipòtesi és que és una degeneració lingüística d'un nom germànic, per tant, llengua emparentada amb l'alemany i l'anglès, és una degeneració de l'andachlauts, i de l'andachlauts, en el temps, la pronunciació se simplifica, l'andalos, i l'andalos, per cert, vindria de la paraula land, que els que estudieu en anglès sabeu que sí que és germànica, perquè vol dir terra, país, Scotland, i slauts, que vol dir sorteig. I després els àrabs li afegiríem l'article al.
Que curiós, no? I Andalusia, realment, quan se compon com comunitat autònoma, no, Santi?
Bé, diríem que, si parlem mínimament de la història, la divisió territorial d'Espanya de 1833 és on arranca aquesta divisió, el que es coneix avui dia com a Andalusia, però després, sobretot, el procés autonòmic del postfranquisme o la democràcia de 1980, ahí ja queda confeccionada tal qual la coneixem.
Anem a fer ara un recorregut històric, no? Sobre aquesta Andalusia.
Sí, bé, podríem arrencar del segle XIII, podríem arrencar d'abans, però bueno, en els regnes de Còrdoba, Sevilla i Jaén, i després la presa de Granada del segle XV, no? Que Granada és precisament la terra dels meus avantpassats. Sí que voldria dir algunes coses que crec que són importants relacionant la terra andalusa o Andalusia amb el País Valencià. Doncs hi ha una cosa que a mi sempre m'ha semblat, si anem molt més enrere en la història, al segle IV abans de Crist, no sé si coneixes el que és la Dama de Baza. Resulta que ma mare va néixer ahí, a Baza. I la Dama de Baza és del segle IV abans de Crist, és una escultura ibera, per tant hi havia ibers, i hi havia assentaments a les costes andaluses ja des de l'edat del metall, pel que se sap.
Seria una mena de dama d'Elx, no?
Efectivament. I de fet, les dues dames estan en el Museu Arqueològic de Madrid. Clar. I les dues dames són reclamades per Elx i per Baza per a que les tornen a on pertanyen, no? Sí. Perquè per això se diuen Dama de Baza i se diuen Dama d'Elx.
De fet, està això molt de moda ara, perquè la Dama d'Elx va tindre ara el seu aniversari d'algo i l'estan reclamant a Iceta, precisament, no? Que és el ministre de Cultura, que la torne, encara que siga, per a commemorar la seva essència, no? Que ens sorprèn que aquestes relíquies, no? Aquest patrimoni no estiga on toca, no?
Per commemorar-lo. Baza, perquè la Dama de Baza se va trobar al 1971, per tant, en l'any 2021, doncs faria 50 anys que la van trobar, i per tant ells la reclamen com se reclama la Dama d'Elx. Mira, ja hem trobat un punt en comú, valencians
andalusos. Un punt d'encontre.
N'hi ha moltíssims més, Després, se convertís Andalusia en la romanització en la província bètica, les invasions, després venen les invasions germàniques de vàndals, després dels visigots. Sí que és veritat que sempre s'ha dit que els terratinents bèticoromans dels segles V i VI sempre van tindre una independència respecte de Toledo, que recordem que va ser capital, no? d'Espanya. Figures d'aquell moment com Sant Isidor de Sevilla o Sant Hermenegil, bueno, no sé si, jo crec que és així, la patrona d'Andalusia és Nostra Senyora del Rocío, no
sabria...
la Blanca Paloma.
Imagine que sí, no ho sé segur,
i
però
si no ho és, funciona com a patrona.
com a tal, quasi, no?
La Blanca Paloma, la reina de les marismes, la Nostra Senyora del Rocío, i quan parlem de folklore andalús hem de parlar de Nostra Senyora del Rocío, i tinc moltes cosines que es diuen Rocío, justament. Va ser un dels noms proposats, però bueno, n'hi havia molts.
Te ho confirme, la Virgen del Rocío, també coneguda com Blanca Paloma o la Reina de les Marismes, la Regina de les Marismes.
Després ve la conquesta musulmana, que representa una ruptura cultural en el món llatí, que culmina en el califat Omeya de Córdoba, figures importantíssimes com Abderramán III, i després ve tota aquesta divisió que s'ha anomenat els regnes de Taifes i que els regnes cristians van aprofitar per a poder conquerir o poder avançar, no? Bé, i sobretot, jo sempre dic, el regne de Granada, no, que va ser l'últim conquerit doncs, pels reis catòlics, doncs va tindre un paper realment fonamental, no? La batalla de Bailén al segle XVI, molt important en la conquesta també, ja no de Granada, després del Nou Món, la Casa de Contractació d'Índies, que la primera seu va ser a Sevilla, i que Sevilla per cert va ser la ciutat durant un temps més poblada de tot l'imperi espanyol, no d'Espanya, de tot l'imperi espanyol. Sí. No? Bé, però a poc Andalusia va caure en una certa decadència, això va provocar aquesta conjura contra el conte duc d'Olivares el 1641, que és coneguda doncs en part per haver oblidat Andalusia, que és una cosa que no s'ha de fer. De fet, una cosa que sí que moltes vegades els meus familiars, amics d'Andalusia sempre diuen, és que la indústria andalusia va tindre un important pes, un pes importantíssim durant el segle XIX. I de fet, el 1856 sabem que Andalusia era la segona regió espanyola més industrialitzada. Però un segle més tard ja s'havia col·locat pràcticament a la cua, i diuen que és precisament per l'oblit que s'havia fet d'Andalusia, i per això Andalusia se reclama,
clar,
fins i tot en la Constitució, com a nació històrica, perquè aquest orgull està ahí, i aquesta capacitat que jo crec que molta gent així a Vila-real ha demostrat de treballar, que de vegades aquestes com es diu, estos clichés que fan tant de mal, que són una falsedat total i no van d'acord en el que és la història d'Andalusia.
Hombre, si no recorde mal, Santi, crec que la Constitució de la Pepa de Fernando VII es va promulgar a Sevilla, precisament. O sigui, imagineu la importància o el relleu que tindria per fer aquesta mena d'actes a Andalusia directament, no?
Sí, però volia subratllar que aquests clichés són històricament injustos també. No són veritat.
I tu saps què em passava a mi, Santi, quan era molt menuda, òbviament molt, molt, molt menuda, no? I parlàvem dels dialectes i de la parla del nostre país, no? Jo me'n recordo que ben menuda vaig ficar fins i tot l'andalús com si fora una mena diferent, però al final és castellà pur, no?
Bé, anem a poc a poc. Sí i no.
I no.
Jo mai tinc una resposta absoluta.
Sí.
Però sí que te diré com a anècdota que jo, la meva àvia, que fins avui en dia, que té, ja va per a 94 anys, parla en la seva variant andalusa pròpia del seu poble. Jo, com sabeu que m'agrada la lingüística, vaig començar a fer un diccionari que se deia el diccionari de l'abuelita, i ficava les paraules que ella me deia traduïdes al castellà estàndard, no? Ells allí anomenen el que en lingüística s'anomena estàndard, l'anomenen hablar fino. No sé si he sentit aquesta expressió. Hablar fino.
Sí, sí, sí.
I la paraula dialecte també és discutible, perquè quan el que diuen és que ho discutissin, és que un dialecte hauria de tindre unes característiques comunes i generals, i no és el cas de la modalitat lingüística andalusa, que és com diuen estos partidaris, perquè és com així com el valencià, d'alguna manera. De poble a poble n'hi ha molts canvis en la variant andalusa, i per tant no n'hi ha una homogeneïtat.
Clar.
Però sí que és veritat que una certa homogeneïtat sí que podem donar, no? Si no li diem dialecte, perquè té les connotacions que té, li podem dir variant diatòpica.
Això ja és... Això ja és un altre nivell, no?
Sí.
Però sí que és veritat que la fonètica i la fonologia, no, són...
són importants i n'hi ha fins i tot coses en comú en el valencià.
Ah.
Mira, la paraula farina, en al vindre del llatí, en castellà se perd la F i se fa acmuda, harina. Però en andalús el que fan, pronunciació aproximada, és dir harina. I hierro, hierro. És a dir, Isaac no és muda.
Gràcies.
I recorda el seu origen llatí, que tenim en comú també amb el valencià. És a dir, la F no desapareix en andalús, com no ha desaparegut en valencià tampoc. I és una curiositat molt important.
Home, jo crec que una de les coses més característiques fonètiques que té l'andalús és aquesta pèrdua de la S, no?
Sí, bueno, i moltíssimes més, no? La confusió CC o CCO, l'aspiració de la A que acabem de dir, la pèrdua de la S que has dit tu també, després també està aspirada en paraules com mujer, que és estàndard, mujer, la E oberta, per exemple, mujer, existís també, i la E tancada, i la O oberta i la O tancada existissin en la fonètica andalusa, per tant, hi ha andalusos que no ho tenen tan difícil d'aprendre la fonètica valenciana. Sí. El que s'anomena neutralitzar o llevar el contrast entre L i R, per això hi ha gent que diu el niño i no el niño, i la pèrdua de la R, per cert, també és comuna en el valencià, sobretot el valencià d'ací del nord, me'n vinc a cantar, vull dir, és que és el mateix. La L també es perd, no és només la R, hospital, en comptes d'hospital. El que s'anomena, vaig a dir la paraula tècnica perquè m'agraden aquestes coses, síncope de D intervocàlica, és el que diuen me lo he comido to.
Sí, clar, no?
Això és la síncope, no?
Sí.
I moltes més que sí que són, diguem-ne, unes mínimes característiques comunes,
sí,
de tot l'andalús.
Però a més és que ells tenen com paraules molt diferents, perquè jo me recorde, ells, o sigui, les meues companyes mai diuen xiquet, xicotet, elles deien el niño chico, no? No el niño pequeño, el niño chico. I per exemple, a la serp no li diuen serpiente, le diuen bicha.
Si yo te contara, mi abuela no decía un poco, decía, día una pizca.
Claro, como la megua ya.
Día una mijilla, casi sí. Día una miqueta, por la palabra mijilla. Me recuerdo una paraula molt entranyable quan nosaltres rodàvem per cap a ma abuela i ens portàvem malament, ens dia que érem uns cazoleteros.
Jo, per exemple, la meua iaia, en volta de dir date la vuelta o gira, deia arrodéate.
Arrodéate.
O siga, que imagina't, no?
Però una cosa, hem de dignificar esta forma de parlar, perquè enriqueix el llenguatge, i moltes vegades malauradament s'ha menyspreat buscant un estàndard com si fos això la perfecció i les altres variants no tingueren cap valor. Sí que tenen valor, són història del castellà i són i formen part del bagatge lingüístic cultural del nostre país, també. I tenen una història totes aquestes paraules secular.
I en tema de gramàtica, Santi?
Ai, una cosa curiosa. Van estar a punt d'aprovar una gramàtica en les Corts.
Ah?
Se va elaborar durant la Segona República Espanyola, se va arribar a presentar a les Corts, juntament amb l'Estatut d'Autonomia per Andalusia, però com va esclatar la Guerra Civil no va arribar a aprovar-se.
No,
però
va.
Sí que se va fer, sí. I està, i se pot consultar. I és una curiositat molt gran. Està al Principito traduït també, entre cometes, l'andalús.
L'andalús, no? Pues, Santi, però és veritat que la terra d'Andalusia ha donat grans literatos, no? al castellà.
Federico García Lorca, vaig a començar per ell, perquè és de la terra de la meua iaia, de la generació del 27, va acabar afusellat,
sí,
com la majoria d'intel·lectuals en època del franquisme, perquè se li va acusar de, bueno, ho era, homosexual, socialista, i dient també que era espia dels russos, i va escriure aquesta preciositat de verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde que yo te quiero verde. Se'm posa la cara de gallina perquè el meu besavi se la sabia de memòria.
Sí, quin més literat.
Antonio Machado.
Bueno, és que això ja...
És que qui no ha llegit Campos de Castilla a l'institut, vull dir, caminante no hay camino, se hace camino al andar, o allò de yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas.
Jo te dic una cosa, la meua mestra de castellà estava obsessionada en Antonio Machado. Oh, i jo és que tinc, o sigui, jo dic, és que cada volta que veig el nom és un molt bon record, no? També tenim a Becker.
I sí, com a bona mestra de castellà també parlaria de Becker i estaria obsessionadament. L'obra que tots hem de llegir, Rimes i Leyendas, l'haurem llegit a l'institut, i era romàntic fins a la medula, fins i tot la seva mort estava envoltada de romanticisme, va malaltir de tuberculosi i diuen que va caure mort un dia d'hivern durant un eclipse total de sol. Volveran les oscures golondrines en tu balcón, sus nidos a colgar, de Becker.
I no podria faltar una dona.
Sí, hauríem d'haver posat més, però bueno, sí. Com la setmana que ve o l'altra és el dia de la dona, pues les deixem per a reivindicar-les. María Zambrano. María Zambrano, a banda d'una grandíssima escriptora, filòsofa, assagista, que se va passar mitja vida a l'exili, perquè això li va valdre signar aquesta aliança de intel·lectuals per a la defensa de la cultura durant el franquisme, i ella no volia pertanyer, dia ella, a cap generació, bueno, i obres Claros del Bosque, no me respondes hermana, he venido ahora a buscarte, ahora no tardarás ya mucho en salir de aquí porque aquí no puedes quedarte. María Zambrano és, vamos...
I bé, també acabem en un altre també molt destacat, eh?
Suposo que els professors de castellà i companys meus em matarien perquè és Premi Nobel de Literatura i si me'l dice, doncs realment és per a matar-me. I l'obra que sol ficar-se en l'institut, Platero i jo, que arreplega records de la infància de l'autor en el seu poble de naixement. Així que hi ha moltíssims més, però per dir a alguns...
I Santi, si farem un programa d'artistes, de cantants, també estaríem, tindríem un llistat molt, 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 molt gran, eh?
Però
també.
És que això és Andalusia. Andalusia són moltes coses. No és la ridiculització que moltes vegades es fa en certs programes, entre altres coses de l'accent.
Sí.
Que jo crec que és una cosa que hauria d'estar socialment rebutjada de totes. Jo he de dir que en aquesta època, als anys 60-70, que molts andalusos venien a Vila-real, ahir es van produir moltíssimes històries personals, entre altres la meua, que puc contar algunes coses, que formen part ja de Vila-real. Mira, jo hi havia un debat que recorde en la Setmana Santa de Vila-real, hi ha algun pas de tall andalús o que formen part d'ell andalusos, i hi havia el debat este de si forma part de la tradició de Vila-real, si no. Jo vaig a dir la meva opinió, jo pensé que sí. Sí, perquè la tradició al final és un cúmul de coses, d'històries. I està bé, jo he anat a la Setmana Santa andalusa molts anys, però per anar he de renunciar a la del meu poble. Però si tinc així un parell de passos, en aquest estil, doncs ja no he de renunciar, perquè la tinc així, no? Aleshores, jo dic, el que vull dir és que tot aporta al que som com a Vila-real. Així va vindre gent a treballar de moltes maneres, alguns en millors condicions i altres doncs, fent un esforç de superació gran. No només de Granada, també conec gent de Santiago l'Espada, molta gent a Vila-real, que és un paratge preciós.
En el que iria sobretot de Jaén.
De Jaén. I la veritat que quan te poses a parlar dels... pues aquest poble no està tan lluny del meu, no? I quan vas allí, jo sóc anar a l'estiu, no? Quan vaig al poble de la meva iaia, que està entre Guadix i Baza, al nord de Granada. Granada, per cert, té dos dialectes, el del nord i el del sud, oriental i occidental, com el valencià.
Sí.
Hi ha variant oriental i variant occidental de l'andalús, i igual que li passa al valencià. I aleshores tenim moltes més coses en comú de les que ens pensem.
Quina seria una molt especial, no? Que és la que anem a acabar avui, Sandy.
Jo crec que no podíem acabar este programa sense citar Recuerdos de la Alhambra, que és una peça de guitarra clàssica que va compondre el 1896 a Granada el nostre compositor i guitarrista de Vila-real, Francesc Tàrrega. I bueno, utilitza una tècnica que s'anomena el tremolo i en origen s'anomenava improvisació a Granada càntica àrabe. I jo crec que en aquell temps ja, si ell ja estava pensant premonitoriament en els andalusos i en Andalusia i en la preciositat que és l'Alhambra de Granada, doncs com no, avui havíem de dedicar este programa també a Andalusia.
Doncs Santi Cortés, com sempre, un plaer, ja sona de fons aquest recuerdo de l'Alhambra i jo crec que és la millor manera d'acabar avui i fins la setmana que ve el teñirem el programa de morat per parlar de les dones, Santi.